Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha creat un grup de treball per seguir l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà i prendre mesures pal·liatives. El grup estarà integrat per experts, el presidirà Salvador Illa i estarà adscrit al Departament d'Economia i Finances, tot plegat en un context de preus a l'alça, especialment pel que fa als combustibles i l'energia. Per part del sindicat UGT, Òscar Riu, el secretari de Política Sindical a Catalunya, alerta que s'ha de vetllar perquè no siguin els treballadors els que surtin més malparats en aquesta escalada de preus. Ho ha dit avui a la xarxa.
El que està clar és que aquest augment de la benzina saltarà la resta de productes. L'augment del petroli doncs és un component bàsic, per exemple, dels plàstics, és un component bàsic de molts productes. Els nostres pagesos doncs utilitzen el gasoil i, per tant, això es pot veure influït directament amb la cistella de la compra. Hem de tenir en compte que durant la guerra d'Ucraïna, en un mes, la inflació va pujar fins al 9% i els salaris estaven pujant al 2%, i que aquesta pèrdua de poder adquisitiu no la vam recuperar. No podem pagar aquesta situació a la classe treballadora del nostre país.
I és que el vessant econòmic pot ser la clau per posar fi al conflicte. Les borses mundials han recuperat avui els números verds, mentre que el preu del petroli consolida la baixada de les últimes hores. Tot això després que ahir al vespre Donald Trump assegurés que la guerra a l'Orient Mitjà s'acabarà molt aviat. Unes paraules que han servit per acabar amb l'escalada del preu del barril de Brent de referència als mercats, que a les últimes hores es manté a l'entorn dels $90. Més qüestions. Polèmica argentona al Maresme pel repunt de la delinqüència associat a la manca d'efectius de la policia local, un problema que ha fet reorganitzar el cos arran de l'agressió a una parella de joves i les dues nits sense agents. Veïns i sindicat policial són escèptics, diuen, sobre la gestió i la dimensió del cos. L'Ajuntament creu que la nova organització de la policia amb un nou inspector donarà aviat els seus fruits. I malgrat les difícils circumstàncies que es viuen al sector ramader i la pagesia, el mercat del Ram de Vic ha sabut reinventar-se. Avui es presentava a la plaça del Carbó l'edició d'enguany, que se celebrarà a Vic del 27 al 29 de març. La principal novetat es veurà reflectida sobretot a les restriccions del bestiar, un dels trets representatius del mercat, tot i que sí que hi haurà bestiar com cavalls, gallines i oques. I l'escriptora britànica Alice Smith serà l'encarregada de llegir el pregó de la lectura a Barcelona el dia abans de Sant Jordi. L'autora del quartet estacional serà la pregonera el 22 d'abril.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 10 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava, per això tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens parlarà d'uns cursos perquè els ports siguin més sostenibles. Baixarem fins al Delta de l'Ebre per parlar de l'atermenament, ho direm bé. Dedicarem bona part de la segona hora parlant de medi ambient amb en Joan Ramon Mendo, que avui ens parlarà de les migracions dels peixos, i acabarem el programa descobrint uns nous gegants del nostre mar Mediterrani, aquest cop que viuen sota l'aigua. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem, com sempre, per The Only One, la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda i preocupada, eh?
Per què?
No, perquè he anat avui a comprar al migdia, abans de venir cap a la ràdio, i ja m'he trobat en alguns llocs que ja estaven les mones.
Ah, no, ja fa dies, però si la mona...
Jo me'ls he trobat ja, dic, què ha passat?
Tres dies i la mona, vull dir...
No, jo, però que no era conscient de que ja tenim aquí la Setmana Santa.
Sí, sí, tres dies i la mona, no has de patir.
Ja, ja, ja. Però que, saps allò que dius, ostres, en aquell moment se m'han obert els ulls?
Marxarem per Setmana Santa, ja veurem si tornem i tot ho fa.
Jo espero que sí, jo espero que sí. Que els oients ens trobaran a faltar llavors. No pot ser, no pot ser.
D'acord, d'acord, si tu ho dius, perfecte.
Clar, i tant.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Sí, Sílvia, Pasqua, Setmana Santa ja està aquí i també està aquí Sant Jordi, que per cert proposo que sigo festa a Catalunya el dia de Sant Jordi, és que no entenc per què no ho és.
Aquesta proposta ja crec, diria que la vas fer l'any passat, o sigui que...
Veus?
Arriba
l'any passat no, perquè no estava, Marina.
Doncs algú la va fer, no sé qui, però sí. Algú la va fer.
És que, vull dir... jo crec que és un tema que s'ha de parlar.
D'acord. Si tu creus que s'ha de parlar, endavant.
Això cap a la Generalitat.
Clar, aquí ho heu de parlar. Vull dir, nosaltres si ho diem, mos quedem igual. S'ha de reunir qui s'ha de reunir i s'ha de tirar endavant.
Hem de sortir al carrer a reivindicar-nos.
Sí.
Sí, sí, sí. Si vosaltres creieu. Anem a saludar també en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Trobo que anem... O sigui, jo hi ha una cosa que no entenc. Ens queixem de que anem en una vida molt accelerada i molt immediata, això, i... volem que lo del futur sigui ja, o sigui, és...
No, jo no.
És estiu i estem mirant a Tots Sants. És Tots Sants i ja estem mirant
a
Nadal.
A mi això no em passa.
Passa Nadal i estem mirant a Pasqua. Passa Pasqua i abans a Sant Jordi. Ja a l'estiu. Una mica de calma, no? Una mica de coses de pues, la mona, pues, ja vindrà la mona, ja vindrà Sant Jordi, ja vindran aquestes coses, tot el temps a la tarda.
Jo estic calmadíssima.
Però si et fixes, Sergi, és perquè és festa, no per una altra cosa.
És festa i en coses, és festa i en coses de halar. Si no hi haguessin coses de halar, d'aquestes coses no se'n parlarien. I,
aquí l'has encertat.
I ja està, tu. Què m'estàs dient? Tot el seu temps, va. Agafem-se les coses.
Però si estem calmadíssims, te veig agobiat avui, Sergi.
Potser sí.
Anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs mira, escoltant-vos, i la veritat que molt d'acord amb absolutament tothom que està parlant ara abans que jo. Sílvia, respecte al que dius de les mones de Pasqua, a mi l'altre dia jo vaig patir un moment d'aquests de desconnexió total de la realitat en entrar al supermercat i veure que hi havia tres estanteries d'ous de Pasqua, i vaig tenir un moment de lapsus, he de dir que estava bastant cansada, però un moment de dir, hosti, no sé quin dia estic, quin dia estem vivint, perquè no... Em vaig desubicar completament al veure tot el que hi havia allà parat. A mi em sembla una autèntica exageració. Estaven ja les mones de Pasqua, els ous i totes aquestes històries, però bueno, és el que tenim, no?, una miqueta.
Doncs això mateix m'ha passat avui. Exactament igual, eh? No pots descriure d'una altra manera. Perquè dic, no pot ser, què dius? Però si estem a dia 10 de març, quan és... I clar, llavors busques i, bueno, tampoc queda tan lluny, però que jo crec que s'ha avançat molt, eh?
Home, tan lluny. Estem parlant d'un mes de distància, eh? Em sembla que és bastant.
No, final d'aquest mes ja estem, eh? Final d'aquest mes.
Bueno, quan em va passar a mi quedava un mes encara.
Encara va. Ostres, llavors encara és pitjor.
Ja t'ho he dit.
És veritat.
Ja ho he dit, que fa dies que hi ha les mones. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Doncs sí, és veritat, eh? Fa dies que hi ha mones als súpers, així, figures de xocolata. Jo avui estic molt d'acord amb en Sergi. Calma, tranquil·litat, tot arribarà. Sabem que els supermercats corren molt, ens volen vendre sempre les històries 3 mesos abans de que passin, però anem a poc, ja hi serem, ja hi arribarem, passem la Setmana Santa, mengem la mona el dia que toqui, i sobretot, ja ho he dit altres vegades, però mira, cada vegada que parlem d'aquests temes, per molt que hi hagi mones als supermercats o coques de Sant Joan que hi seran d'aquí un mes, aquestes coses han de ser de pastisseria, han de ser artesanes, no s'han de comprar als supermercats.
Ho intentarem. Jo, vinga, de moment, ni compro ni coques de Sant Joan ni mones, imagina't. O sigui que aquesta batalla amb mi no l'has de, no l'has de tenir.
Jo sí.
Pots estar tranquil.
Jo compro
tranquil.
De tot. De tot, vinga, però va, on toca.
Deixem aquests debats, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la problemàtica de la pesca catalana s'exposa a Europa. El president de la Confraria de l'Escala i membres del grup d'acció local pesquer Costa Brava reivindiquen un canvi de normativa que tingui en compte les especificitats de la pesca al Mediterrani. Sergi.
Doncs així és, Marina, les reivindicacions del sector pesquer del Mediterrani explicades de mil maneres a casa nostra s'han fet arribar a Brussel·les, lloc on es prenen les decisions en aquest àmbit. A la seu de Catalunya, la Unió Europea, s'ha presentat l'exposició Salvem les comunitats pesqueres a la Mediterrània, que va acompanyada d'una projecció on es poden veure i escoltar els protagonistes, que són per aquí els pescadors de la Costa Brava. L'exposició està coorganitzada amb la Federació Nacional Catalana de Cofradies de Pescadors i pretén traslladar les reflexions a l'opinió pública, el conjunt de regions pesqueres i els actors institucionals europeus. La inauguració s'ha fet amb la presència, com deies, de representants de les confraries, la Conselleria de Pesca o el GALP de la Costa Brava. Les parts en van sortir satisfetes a l'entendre que van poder explicar la problemàtica del sector. Ens ho explica Josep Lluís Sureda, patró major de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Tots anem a una, reivindiquem tots el mateix, que s'adapti pues, el reglament, la, bueno, reglament, la política pesquera comuna, que s'adapti pues, a la realitat de la pesca del Mediterrani. Principalment és aquesta la nostra reivindicació. Que no s'equipari pues, la pesca de l'Atlàntic amb la pesca de, del Mediterrani. La pesca del Mediterrani és pues, una pesca molt més costanera, una pesca pues, són petites microempreses, empreses petites, són empreses familiars.
Una dècada després de l'adopció de la política pesquera comuna, l'actual context geopolític i també climàtic, juntament amb la delicada situació del sector pesquer i de les comunitats que en depenen, així com de la preocupació creixent per garantir la sobirania alimentària, es fa necessari obrir una reflexió profunda sobre el marc legislatiu pesquer europeu. També ens en parla Martí Guinart, membre de la Junta del GALP Costa Brava.
I d'alguna manera doncs, vam parlar amb els polítics d'allà i també amb els de Catalunya, diem. Sabeu que fa pocs mesos va venir el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca també a reunir-se amb els pescadors de l'Escala, i el que podem dir és que aquesta veu que va escoltar dels pescadors doncs la va traslladar, o l'han traslladat tots junts, a les institucions europees, que al final són qui prenen les decisions en aquest sentit.
Com a regió mediterrània, amb una forta tradició pesquera, es considera prioritari revisar, adaptar i simplificar la política pesquera comuna, assegurant així un millor encaix de la flota costanera litoral i consolidant un desenvolupament sostenible de l'economia blava a totes les comunitats litorals.
L'Ajuntament de l'Escala i el restaurant El Roser 2 guardonats en la nit de turisme empordanès.
Doncs sí, professionals del sector del turisme i l'hostaleria de la comarca s'han reunit ahir al vespre a la sala polivalent de l'Escala amb motiu de la 8a edició de la nit del turisme empordanès. La trobada ha servit com a pretext per reconèixer trajectòries i iniciatives arrelades al territori, i en aquest sentit s'han lliurat fins a 5 guardons amb disseny inspirat local aquí a l'Escala, amb el moll grec d'Empúries. En concret, el Premi Tramuntana d'Honor ha estat per la promoció de l'anxova que fa l'Ajuntament de l'Escala. El Tramuntana s'ha atorgat al Museu de Joguet de Giró de Catalunya, a Figueres. L'Empordà, al restaurant Roser 2, mentre que Lluís Fernández i el gastronòmic Xavier Sagristà s'han lliurat als hostalers Xavier Sala, del Portal de Bàscara, i Agustí Viernès, del ja desaparegut Viernès de Figueres. Escoltem Josep Bofill, alcalde de l'Escala, i Rafael Sabadí, propietari del restaurant El Roser 2.
Del Roser 2.
Cada municipi busca el seu, no, la seva potencialitat en aquest sentit. L'anxova és un dels nostres productes de promoció principals, però l'aposta que fa a l'Escala doncs, per la desestacionalització, no? Que tot municipi costaner, en aquest cas més, però tot municipi turístic busca, doncs va més enllà, com deia, l'aposta per la natura, per la gastronomia, per la cultura.
Que el meu pare i la meva mare van fundar l'any 82, i de que seguim lluitant, seguim donant doncs, doncs, també com podem fer-ho, ara amb el suport de la meva dona.
La nit del turisme empordanès, que organitza l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, també ha esdevingut un altaveu a les reivindicacions del sector. El president, Miquel Gotanegre, ha tornat a reclamar una millora de les infraestructures, especialment de l'autopista AP7. Una demanda que també ha recollit el secretari de Territori, Víctor Puga, i que ha situat la connectivitat com a fonamental per establir l'equilibri territorial. Ara bé, reconegut que sense estabilitat política aquestes infraestructures no estan garantides i ha interpel·lat a la resta de partits perquè moguin fitxa i aprovin els pressupostos de la Generalitat. L'acte també ha comptat amb la ponència sobre IA a càrrec de Toni Mascaró. A més, el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilou, ha presentat un projecte per posar en valor els productes elaborats dins dels parcs naturals.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La campanya per un Delta net consolidada, millor dit, des del 2015 pel Parc Natural del Delta de l'Ebre en col·laboració amb els ajuntaments locals i l'Associació de Voluntaris arriba a la seva 11a edició amb una jornada de neteja simultània aquest diumenge 15 de març, cel.
Sí, Marina, organitzada per combatre la brossa als espais naturals i periurbans, l'acció busca no només recollir residus, sinó també sensibilitzar sobre els impactes de la contaminació plàstica i els factors globals que afecten al Delta. Xavi Abril és tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Molt bé, esta campanya, com el nom indica, simbolitza pues, bueno, una acció de neteja que des de fa ja 11 anys, des del 2015, els ajuntaments dels municipis del Delta coordinem conjuntament una neteja en diferents espais naturals que cada ajuntament tria on vol anar a neteja. En el cas de l'aldea Camarres, per exemple, com que no tenen zones de parc natural, doncs, aprofita per netejar alguns espais així simbòlics o periurbans, per entendre'ns, i la resta de municipis que sí tenen espai natural dins del parc, doncs, trien diferents platges per a poder netejar. I bueno, és una acció que té molt de ressò, participen molts de voluntaris i voluntàries i és, diguéssim, la que ens dona una mica més de múscul en esta campanya que no només se queda en netejar, sinó que també al llarg de l'any pues, intentes fer diferents cosetes pues, per a sensibilitzar les persones de que bueno, la brossa és un problema, la brossa, diguéssim, als espais naturals patim tothom i que en petits gestos pues, podem anar solucionant el nostre dia a dia.
Tot i les neteges puntuals des dels anys 90, des del 2015 s'ha intensificat l'enfocament en l'educació ambiental, reconeixent que el Delta, al final del riu més cabalós de la península, rep residus del mateix riu Ebre, dels vents, dels corrents marítims i fins i tot de la conca nord-africana. Aquest diumenge les activitats es concentraran de les 10 del matí fins a les 12 i mitja en 2 hores i mitja de neteja a l'Ampolla, Camarles, Deltebre i la Ràpita. Sant Jaume d'Enveja i Amposta ajornen la seva acció el 10 de maig per problemes d'accés causats per pluges recents, aprofitant també la jornada europea Let's Clean Up Europe.
En este cas, pues, enguany cauen dos pobles perquè les condicions d'accés a les platges no són òptimes. En este cas, Sant Jaume, l'accés al Serrallo està negat per les pluges que hem tingut tot esta tardor. I també ens passa el mateix a Amposta en el cas dels eucaliptus, que serien les que no podrem actuar este diumenge que ve, i ens toca desplaçar la pilota cap endavant, cap al 10 de maig, en una altra jornada europea que es diu Let's Clean Up Europe.
La brossa recollida és majoritàriament d'origen plàstic, a més d'alguns metalls i molt poques restes de vidre. La neteja és manual i la mateixa organització subministra sacs de ràfia i guants per als voluntaris.
L'Ebre Padel Indoor del Tebre està acollint un nou torneig del circuit Audi Padel Series amb la presència d'un total de 72 parelles.
L'Ebre Padel Indoor de Deltebre acull el 5è torneig de la temporada 2025-2026 del circuit Audi Padel Series, un dels referents del padel amateur a les Terres de l'Ebre i al Baix Maestrat, amb un total de 72 parelles inscrites, dividides en categories de primera, segona, tercera i quarta masculina, així com quarta femenina. L'esdeveniment, que se celebra del 7 al 15 de març, forma part d'un calendari mensual que recorre diferents clubs del territori. Després d'una setmana intensa de partits, el torneig arribarà aquesta setmana a la fase decisiva amb les semifinals i les finals previstes per al cap de setmana, culminant el diumenge. El circuit Audi Padel Series promou el padel amateur amb inscripcions flexibles, on els jugadors indiquen disponibilitats i preferències de categoria per formar quadres equilibrats.
aturada a les costes del Garraf. Les protestes del territori respecte al pla alternatiu inicial previst per les obres als túnels ferroviaris del Garraf, que han de començar el pròxim dilluns, han fet plantejar ara alguns canvis. Generalitat, Renfe i Adif han fet marxa enrere en alguns aspectes, Carla.
Sí, el pla alternatiu presentat a finals del mes passat va provocar la decepció per part dels ajuntaments i plataformes del territori perquè no hi havia més autobusos previstos. El pla alternatiu reformulat no té en compte totes les demandes, però sí que almenys contempla un augment de busos i més capacitat als trens. Dilluns que ve ja començaran les obres de DIF als túnels del Garraf, una actuació necessària que inclou el tractament, reparació i protecció dels elements de la infraestructura en un túnel i dos viaductes en el tram entre Sitges i Garraf. La circulació per via única en aquest tram obliga a ajustar les freqüències de pas de la R2 Sud i inicialment s'hi havia anunciat que es passava de 4 a 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Els ajuntaments i les plataformes del territori havien manifestat la seva disconformitat total amb un pla que reduïa el servei a la meitat sense oferir alternatives sòlides. La resposta a aquesta decepció generalitzada ha estat que aquests dos trens per hora i sentit circularan en doble composició. És a dir, hi haurà dos trens units de manera que es doblarà la capacitat de passatgers. També es disposarà d'un tren de reserva a Sant Vicenç de Calders i un altre a Vilanova per donar resposta, en cas que sigui necessari, a increments de demanda del servei. El nou pla alternatiu de transport previst durant les obres entre Sitges i Garraf també contempla ara un reforç als serveis d'autobusos interurbans, a diferència de la primera proposta presentada fa unes setmanes. En aquest sentit, ara sí, es reforçaran diversos serveis del transport de viatgers per carretera amb l'objectiu d'intensificar-los en les hores punta. En total, aquestes actuacions representen un increment de 14.400 places respecte a l'oferta habitual. En el cas més específic del Garraf, suposa, per exemple, ha afegit 2.280 places a la línia E16 Barcelona-Sitges, 2.400 places a l'E15.1 Barcelona-Vilanova o 1.680 a la E15.2, també entre Barcelona i Vilanova. S'ha anunciat un reforç de places de trens i autobusos, però en canvi no s'ha tingut en compte una altra demanda del territori, la gratuïtat del peatge de l'autopista C32 pel trànsit recurrent, almenys de dilluns a divendres mentre durin les afectacions. Qui opti per transport privat per esquivar el tall de Rodalies al Garraf haurà de pagar si passa per l'autopista. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
Hi haurà més de 4.000 places que reforçaran doncs, l'oferta actual, tant de la E15-1 com de la E15-2, i a més també, tot i que hi haurà dos trens per hora i sentit, un tren cada mitja hora per sentit, però és veritat que són trens de doble capacitat, amb una capacitat que pot arribar a 1.600 viatgers, no? I per tant veurem a veure doncs, com evoluciona.
Les obres comencen dilluns, s'allargaran 3 mesos i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és preservar la qualitat de la línia i prevenir els efectes de la corrosió marina i de l'onatge. Adif, Renfe i Generalitat s'han compromès a fer un seguiment continu del funcionament del transport i valoraran aquelles millores que calgui introduir, diuen, amb la finalitat d'ajustar l'oferta a les necessitats de la ciutadania. Tornem a escoltar a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
El compromís també que vam adquirir és que cada 15 dies ens anirem reunint doncs, per analitzar no, la situació i també si cal prendre altres mesures. Per tant, esperem doncs, que comencin les obres amb aquestes mesures alternatives, que és evident doncs, que tindran un impacte, no ens enganyem.
En paral·lel a aquesta actuació imminent als túnels del Garraf, Renfe també posa en marxa a punt un pla d'obres a curt termini i d'alt impacte en estacions de Rodalies amb una inversió de 5 milions per a 15 estacions catalanes. En aquest pla de millora s'inclouen actuacions a les estacions de Vilanova i Sitges en una primera fase a partir del mes de maig. Els treballs estaran destinats a millorar l'estat del vestíbul i la il·luminació.
Anem cap a les costes del Maresme. Castelldefels ha acollit la segona jornada de la Lliga Catalana del Llagut Mediterrani. El millor resultat se l'ha adjudicat el veterà masculí quart. Les veteranes han acabat la prova en setena posició, Oriol.
Doncs sí, estem parlant dels equips de rem d'Arenys. L'equip veterà masculí havia quedat tercer a la primera regata de la Lliga, que també es va disputar a Castelldefels, però aquesta vegada a la primera cronometrada ha quedat quart i això l'ha portat a disputar la final B, on només es pot optar a això, al quart lloc. I les veteranes van entrar a la final C, al quedar setenes de la crono, però amb un bon gust de boca, ja que van rebaixar amb 10 segons el temps marcat a la primera regata. El president del rem d'Arenys, Dani Ribó, ho atribueix al fet que a Castelldefels sols es fan mànegues de 3 embarcacions, quan habitualment són 4, i això redueix les finals a només 3 equips per cadascuna.
Cap dels dos equips vam aconseguir medalla, això sí. Normalment veterans aconseguim medalla, però clar, medalla és final A. Hi ha 3 carrils, doncs, les 3 categories, no? Primer, segon i tercer. El quart, doncs ja si vas a la final B o la final la que sigui, ja no tens accés al podi. Entres una mica a valorar quedar el millor possible perquè a la general, per guanyar la Lliga o en quina posició quedaries, no amb el còmput global de la Lliga.
Ribó ha explicat també que arribaven a la segona regata amb les files justes, tant al masculí com al femení, havent hagut de fer canvis de posicions, cosa que en cursa es sol notar.
Veterans tenim això, ara hem de fer una mica d'exercici de com recuperem aquesta tercera posició. Sempre ens passa, som molt justos, veterans i veteranes. Hi ha poca gent, no en general, hi ha poca gent que es prengui aquest esport, que s'impliqui en aquest esport i que agafi el compromís, no, voluntari, perquè evidentment aquí no ningú veu un duro, aquest compromís per anar a les regates, competició i tal. I veterans hem de fer canvis la setmana passada, de posicions, i això ens ha perjudicat una miqueta.
D'aquí un parell de setmanes es disputa la tercera regata del campionat a Mataró. Per tant, serà a mar oberta, un escenari molt diferent al del Canal Olímpic o al del riu Ebre, que és on es solen fer les proves, ja que el llagut mediterrani és molt inestable, no té quilla, i a mar obert de seguida el desestabilitzen les onades.
De l'esport del Club Nàutic Albalís ha reunit esportistes, institucions i socis per celebrar els èxits de la temporada i reconèixer figures destacades de la vela mundial com Florian Trirtel, Juan Lleonard i Sílvia Rebellat.
Doncs sí, Marina, el Club Nàutic Albalís, d'aquí de Llavaneres, ha viscut una de les seves cites més emblemàtiques amb la celebració de la Nit de l'Esport, una gala que ha servit per reconèixer els grans resultats d'esportius de la temporada i posar en valor el talent dels seus regatistes. Un acte, evidentment, celebrat a Sant Andreu de Llavaneres, que va reunir prop de 150 assistents entre esportistes, famílies, també socis del club i representants institucionals. La trobada s'ha consolidat ja com una de les principals celebracions esportives vinculades als esports de mar, al Maresme, un territori amb una llarga tradició nàutica. Durant la gala, el president del club, Fran Ripoll, va destacar el paper del Belís com un dels motors dels esports de mar al territori. L'entitat celebra enguany 60 anys de la seva fundació i els 50 anys de l'àrea esportiva, una trajectòria marcada per la promoció de la vela i la formació de nous talents. Un dels moments més destacats de la Nit de l'Esport va ser el reconeixement als grans resultats esportius aconseguits pels regatistes del club en competicions internacionals. Entre els noms propis de la nit va brillar especialment el regatista olímpic Florian Trirtel, el campió del món de la classe 49ers i una de les figures més destacades de la vela intel·lectual. També van ser distingits altres esportistes formats al Club de Llavaneres, com Joan Lleonard, campió del món d'òptimis per equips amb la selecció espanyola, i Sílvia Rebellat, subcampiona del món en la categoria ILCA Gran Màster Femenina. La gala també va reconèixer altres regatistes destacats de l'entitat, com Bruno García, medalla de bronze al campionat del món mix de la classe 4 20, així com diversos equips i esportistes que han aconseguit resultats destacats en competicions estatals i internacionals. La Nit de l'Esport també va viure un dels moments més emotius amb el reconeixement pòstum a Martí Cornudella i Mir, impulsor de l'àrea esportiva del club. Coincidint amb el 50è aniversari de la seva creació, el guardó va ser recollit pels seus fills en un acte carregat d'emoció que va voler recordar la seva contribució decisiva al desenvolupament dels esports de mar al Club Nàutic Albalís.
A Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada parlant del Port de Tarragona, que ampliarà el calat del moll de Castella per acollir vaixells de gran capacitat. L'autoritat portuària inverteix en tecnologia avançada jet grouting per reforçar el terreny sota els fonaments del moll i permetre un dragatge a més de 15 metres de profunditat sense afectar l'estructura actual. L'autoritat portuària de Tarragona ha posat en marxa una intervenció estratègica al moll de Castella per augmentar el seu calat a més de 15 metres mitjançant la tècnica del jet grouting. L'actuació, dissenyada per permetre l'operativa de vaixells de major capacitat, s'iniciarà amb un banc de proves de 3 mesos valorat en prop de 660.000 euros per garantir la màxima seguretat estructural abans de replicar la solució a tot el moll i del dragatge definitiu. Aquesta millora és vital per una infraestructura clau que compta amb 700 metres de longitud. L'objectiu final és adaptar el moll a les necessitats de la logística marítima moderna i reforçar el paper del port com a motor econòmic de la Mediterrània, permetent l'atracada de grans mercants que fins ara tenien limitacions de calat per operar en aquesta zona. Innovació tècnica per garantir la seguretat. El repte principal d'aquest banc de proves és excavar el fons marí sense desestabilitzar el moll existent. Per aconseguir-ho, el port utilitzarà la tècnica del jet grouting. Aquest sistema d'enginyeria consisteix en injectar ciment a alta pressió al subsol per fixar la infraestructura abans de dragar. Aquest tractament genera columnes de jet grouting que permeten fixar i millorar l'estabilitat del terreny sota els fonaments del moll, format per calaixos de formigó. D'aquesta manera es pot dragar el material del fons en total garantia que l'estructura es mantindrà estable i segura. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua la placidesa pel que fa a la costa. Després de molts dies de temporal, ja portem unes quantes hores de molta més calma i així continuarà aquest dimarts. Vents febles, més aviat dominant de llevant o de xaloc, si de cas un palet més de vent de sud. A la Costa Brava hi ha més ondulació i més mar de vent, però no passarà gaire de la marejol. Per tant, situació, com dèiem, molt tranquil·la, una bassa d'oli. En molts casos de pluges no n'esperem. De fet, el sol serà dominant, tot i que a les Terres de l'Ebre el cel estarà una mica més carregat a estones. Pel que fa al dimecres, una altra vegada al matí alguns núvols més baixos, sobretot a la Costa Brava, a la desembocadura del Fluvià, del Ter, fins i tot amb boira, i en canvi, durant la tarda, un temps que quedarà més emblanquinat, un cel més entrenyinat. Sempre amb vents febles, al matí dominant de nord o, bàsicament, terrals, i a la tarda, vents de sud o garbins. Sempre amb marejol, per tant, a tota la costa, un ambient plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C61, a l'altura de Vallgorguina. S'hi ha accidentat un motorista i la calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació. També destaquem a Lleida un altre motorista accidentat a la LB-2001, a l'altura de Mollerussa, on se circula a través de pas alternatiu. També hi ha un vehicle avariat a l'autopista P7 de Tarragona, que ocupa el voral i provoca circulació intensa en sentit Barcelona. Pel que fa als principals accessos a la capital catalana, destaquem aturades a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla del Vallès en sentit nord arran d'un accident ja retirat. També aturades a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona. I pel que fa també a la C-58 i a la C-33, retencions entre Montcada i Reixac i el Nus a la Trinitat. Acabarem situats a les rondes de Barcelona, on hi ha retencions a la ronda a dalt, a l'altura d'Horta, fins a arribar a la zona de la carretera d'Esplugues en sentit Trinitat, i també retencions a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària de Bon Pastor a la circulació. De moment això és tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, em va anar Alonso Tambo.
És dimarts i els dimarts, des de fa una temporada, ens toca parlar d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
Avui, Anna, anem a parlar de què exactament? Perquè m'ho has explicat, però jo no ho he acabat d'entendre.
Sí, explicarem el programa de les aves d'Àric, que és un especialista en ports que són sobretot sostenibles, i té un curs específic per en aquest criteri, de la IBP i la IPP. I ara ens ho explicarà ella, però el curs es diu Ciutats Portuàries Sostenibles i de la IBP és aquesta institució que quan va venir en Romagosa van parlar que Barcelona estava integrada en aquesta associació des de l'any 88 quan es va fundar, juntament amb l'Eabre, que són ports model i sostenibles.
Doncs precisament saludem a la Saba Zarif. Muy buenas tardes, Saba.
Buenas tardes, un gusto.
Primero de todo, explícanos un poquito, ahora Ana nos hablaba de estos cursos para puertos sostenibles, para desarrollar puertos sostenibles. Supongo que estos cursos, lo diremos bien, ahora deben tener un gran interés, teniendo en cuenta que todos los puertos van hacia aquí, a la sostenibilidad.
Sí, ojalá. Sí, efectivamente, son cursos que organizamos con la AIDP. La AIDP es la Asociación Internacional de Ciudades Puertos. En una red mundial, físicamente está en la ciudad de Le Havre, en Francia. Hay varios puertos españoles que son miembros de la AIDP. Y junto con la AIDP, desde el año 2022, ofrecemos cursos en línea en torno a la Agenda 2030 de la AIDP, y hay varios temas: gobernanza, economía, medio ambiente, patrimonio y prospectiva. Son cursos en francés. También estamos lanzando, pero esta vez no con la AIDP, lo hago sola, como IIPC. IIPC es International Institute of Ports and Cities, Instituto Internacional de Puertos y Ciudades. Y estamos lanzando un programa en español a partir de abril, de este año.
Por lo tanto, ampliaréis, ¿no?, de alguna manera.
Sí, ya los programas en español existían con la AIDP. Tuvimos dos ediciones y volvemos a hacerlo. Este año tuvimos participantes básicamente de puertos de América Latina, de varios países de América Latina, pero también de España, de la Autoridad Portuaria de Baleares, y también en el curso en español tuvimos una persona, una española, pero que trabaja en el puerto de Dublín, en Irlanda.
Ana, andaban.
Sí, Saba, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez, por tus cursos tan fantásticos y sobre todo de la cohesión interfaz puerto-ciudad, porque nos hemos de olvidar, Saba, que la conciencia colectiva es la que en principio une la conciencia social a los puertos. A través de la concienciación viene a través de la Agenda 2030, que nos marca la IBP, ¿no? ¿Es así?
Exactamente. Si quieren, les puedo hablar del primer tema, que tiene que ver, ¿sí?, con tu pregunta y con tu comentario, que es gobernanza.
Muy bien.
De hecho, habíamos,
sí, la gobernanza.
Para no mezclar mucho los temas. Pero efectivamente, de hecho, en realidad, uno puede preguntarse por qué hacemos ese curso de gobernanza, a qué nos referimos por gobernanza, ¿no?
Claro.
Y está relacionado con uno de los compromisos de la Agenda 2030 de la AIDP.
Sí.
Y dice lo siguiente, dice favorecer el diálogo ciudad-puerto en una gobernanza renovada con el objetivo de asociar el desempeño económico y medioambiental al bienestar y a las aspiraciones de los habitantes. Oye, bueno, es bien interesante como compromiso. Porque vincula, primero dice diálogo,
sí,
favorecer el diálogo, pero habla también de gobernanza renovada, entonces implica un cambio, y une asociar el desempeño económico y medioambiental al bienestar de las aspiraciones de los habitantes. O sea que dice finalmente importante no solamente el diálogo, pero también apuntar a que no solamente los puertos se visualizan o actúen como actor económico, pero también se preocupan de la calidad de vida de los habitantes. Eso es fuerte.
Claro,
o sea,
claro, Saba, es interesante porque lo que hemos de dejar es atrás de los antiguos conceptos que son estructuras logísticas. Va más allá, tiene que estar integrado dentro de las personas, de la concienciación social, de hacerles vivir bien. Por eso, por ejemplo, en Barcelona, si nos fijamos, también a raíz del American Cup, Barcelona, a través de acercar, por ejemplo, se había abierto en el 92 al mar, ahora ya se ha abierto a la ciudadanía, a pie, podíamos estar a pie de playa para ver la actividad. Y este tipo de exposiciones se ha llevado a Nueva York, el Port Vell de Barcelona, a explicarlo al Congreso. Esto es vital para entender que la ciudadanía va primero, porque había antipatía, era así, en los años 70, 90, hasta que aparece el contenedor. Antes era una cosa horizontal y se veían, tenían mala prensa, por decirlo de una manera un poco rápida. Y
sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que en lo que está como desafíos, y tú lo mencionas, sí, también, es el aspecto identitario, y no solamente portuario, es marítimo. O sea, claro, reforzar también esa identidad portuaria y marítima para todas las ciudades que están en el litoral. Y pasa por aspectos, obviamente, también económicos, pero también culturales. Entonces, lo que tú dijiste también en cuanto a American Cup, pero también, no sé, bueno, si conocen, yo estuve en el 2024 en la ciudad de Sète, en Francia, y es el festival marítimo en el Mediterráneo.
Sí, Festival de Sète, sí, es aquí al lado de Barcelona.
¿Lo conoces?
Sí, está a la vuelta.
Era impresionante. Y con un éxito impresionante. Y había, justamente se ponía en valor el patrimonio marítimo, pero no solamente de la ciudad de Sète, o sea, porque había invitados con embarcaciones, con veleros, con, bueno, y toda la parte también de exposiciones, de historia, etcétera, de varias ciudades marítimas. ¿Sí? Mediterráneas. Entonces, Barcelona participó, no, pero y eso me llama la atención, el éxito que tiene. Yo creo que eso es un aspecto absolutamente que de mi propia experiencia y de la de los participantes de los cursos, tanto en francés como en español, es algo que yo destaco. O sea, primero, reforzar la identidad, lo que hablábamos, no oponer lo portuario con lo marítimo, porque también hay tendencia a oponerlos, a hacerlos competir. Eso yo creo que es muy riesgoso.
Claro, los puertos se complementan, como tú dices. Siempre lo has dicho, ¿sabes? Eso es tu máxima. Los puertos no son una competencia, se complementan. Y aparte, lo podremos enlazar también con que los puertos son un distrito. Esto lo dice también Serge Pallarès, que es el vicepresidente de la Federación Francesa y de los puertos de Occitania, presidente, que es lo que estabas hablando tú de Sète, que los puertos son un distrito, igual que las ciudades, un distrito más. O sea, que el brazo, esto de la maritización de los años, el año pasado, el año 25, Macron ya lo dijo que era el año del mar, y era la maritimidad de las capacidades que lo teníamos que tener en la mente, que esto ya se ha conseguido. Pues ahora yo creo que eso se tiene que extender a la ciudadanía de verdad, del quehacer diario, no verlo como una cosa cerrada. Los puertos se abren.
Exactamente, porque muchas veces se también hay la percepción de que los puertos son como enclaves. Ahora bien, si bien el diálogo es fundamental, pero es fundamental que sea continuo, que no sea solamente cuando la autoridad portuaria necesita expandirse y allí hay todo el proceso de evaluación ambiental, etc. Tiene que ser continuo. Y lo otro que es complicado, hay que decirlo, lo que es complejo es que es difícil que la ciudadanía toda en su complejidad, en su diversidad, participe. Muchas veces tenemos una sobrerepresentación de algunos sectores, de algunas personas, y eso es un tema que hay que tener bien presente, y por eso lo que yo, no sé si tuviera como una enseñanza que podría transmitir de todo lo que he visto, lo que he escuchado, etcétera, y puedo dar un ejemplo también interesante, es que es súper importante que por parte de los puertos, pero también por parte de las ciudades, que haya mayor innovación en los medios que se utilizan para comunicar con la gente.
Porque la claro, la ciudadanía se integra en el puerto de Barcelona, por ejemplo, desde el año 2005, había un proyecto que es poco conocido, que es el Port 2000. Vino aquí Adolfo Romagosa, que era el encargado del Port Bay. Ella nos lo estuvo explicando, que esta unión puerto-ciudad y, sobre todo, llegar al ciudadano, más allá del aspecto comercial, del concepto de esto de distrito, el puerto como distrito, como una cosa integrada, por eso se hacen fiestas, se hace el Natal al Port, o sea, la Navidad se celebra en el mismo puerto. Ya más allá, como lo dice Pedro Arellano Gil, que es una metrópoli portuaria, se extiende más allá de la ciudad.
Sí.
Lo extiende hasta el Prat.
Sí.
Distrito, es interesante en ese sentido.
Sí, de hecho Pedro escribió un artículo muy interesante, yo lo comenté en el LinkedIn.
Sí, claro.
Y Pedro además participó en el curso de prospectiva en los diplomados que yo dirigí, una persona además brillante y muy generosa. Pero sí, pero eso también pasa por identidad. Ahora, lo que yo puedo decir, en el caso de Barcelona, no lo dije al inicio, pero yo estoy en Chile, tengo un acento francés, pero vivo en Chile desde hace muchos años.
Valparaíso es un referente internacional, Valparaíso, Java es un referente internacional en sostenibilidad. Si nos hemos de mirar a alguien, nos hemos de iluminar, podemos decir que Le Havre está muy bien como ejemplo, pero Valparaíso no lo tenemos que dejar atrás. Por eso estamos hablando contigo, estás donde has llegado y estás donde estás. No es casualidad.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, pero justamente lo que quería decir, dos cosas. Y para cerrar, porque creo que nos quedan pocos minutos. Uno, Barcelona ha sido también un ejemplo y que hemos seguido mucho en Chile. Por ejemplo, es otro tipo de gobernanza, pero es la gobernanza de la comunidad portuaria, la comunidad logística, ¿ya? Y lo hemos bastante visto con mucho interés, y en Valparaíso replicó esa experiencia.
Sí, porque, por ejemplo, más allá, ahora podemos decir lo del Port Bay, que han copiado la estrategia a través de la American Hub, la apertura, eso que explicábamos en el puerto de Tangerville, o sea que África también, porque lo que decíamos, los puertos se complementan unos a los otros, se han copiado la misma estrategia que se adelantó a través de la American Hub y han ido a Tanger y Puerto Barcelona, lo que dices tú, que son complementarios a hacer la misma estrategia, porque el puerto también son cruceros, es náutica, la introducción de la náutica no la hemos de dejar atrás, a las grandes eslonas, por eso la tenemos. Son modelos que se tienen que incorporar, los cruceros, que no hemos de demonizarlos, más pequeños y más importantes.
Exactamente, es un poco el por qué hacemos eso nosotros, esos cursos, etcétera. Estoy trabajando en eso, es justamente
muy
para
importante,
anticipar y acompañar conflictos para que haya algún resultado, o sea, que podamos avanzar, porque el conflicto por el conflicto no nos lleva a ninguna parte. Y por eso pensamos nosotros que es fundamental que haya una transmisión de conocimientos, que se entienda que la gente de a pie, las personas de a pie también, las ONGs, etcétera, pueden entender cómo funciona el puerto, qué está en juego y viceversa. Y por eso los cursos que organizamos están abiertos a todos, Y tratamos justamente de invitar a, uh-huh. a la sociedad civil. De hecho, bajamos muchísimo el arancel para que la gente de la sociedad civil pueda participar. Quiero decir algo también sobre el tema de los cruceros.
Con un minuto, porfa.
Un minuto, ok, perfecto. Y con eso termino. Es muy interesante lo que están haciendo en Palma, en la Autoridad Portuaria de Baleares. Es muy innovador. De hecho, pusieron como uno de los pilares de del plan estratégico, la relación puerto-ciudad. Hay mucho empuje, es muy interesante. Eso se los quería comentar. Y para terminar, bueno, obviamente quiero invitarles a todos a poder ver lo que hacemos nosotros. Tenemos una página web, es iipc.cl. Y allí están también la descripción de los cursos. El primero empieza el miércoles 8 de abril. Son dos veces 90 minutos por semana online, enteramente online. Y tenemos personas inscritas de puertos españoles, argentinos, peruanos y chilenos. Ojalá puedan participar. Y después sigue el otro curso de economía, con los temas de economía circular, de transición energética, de capital humano, después medio ambiente, patrimonio justamente y prospectiva. Entonces ojalá puedan, para todos aquellos que estén interesados, se pueden comunicar conmigo, ver la página web y eso.
Pondremos el enlace para que la gente vea que es una gran oportunidad que no se puede dejar escapar.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Saba, por atendernos esta tarde aquí en Arranda Mar, y moltes gràcies a tu també una setmana més, Anna, per atendre'ns.
Sí, moltes gràcies, Marina, moltes gràcies als oients i moltes gràcies, Saba, per estar aquí. Un petit apunt, només dir que aquesta setmana ha estat l'estratègia portuària de la comunitat europea i dintre de tot també la cohesió social i sobretot i també de la qualitat entre sobretot petits i mitjans ports, no només ens hem de fixar. I amb l'aspecte de les Balears també destacar l'aspecte també dels pescadors, que sempre ens els deixem al marge i que sembla que no existeixen fins i tot en el primer congrés que s'ha fet aquesta setmana de ports de l'Estat. No han estat convidats a aquest sector, que també s'ha de dir, de la Marina Mercant, i són importants els de la Marina Mercant.
Doncs de tot això hauríem de fer un pensament. Moltes gràcies, Anna, una setmana més.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Marina. Estava, gràcies, moltes gràcies, muy amable. Lo volvemos a reemprender, gràcies.
Les plantes d'arran de mar. Un xic de botànica amb molt gust de sal. Ens submergim per conèixer una de les fanerògames marines més oblidades, que se'n diu la germaneta pobra de la Posidònia, però no per això menys important a nivell ecosistèmic. És el gram o la cimodocea nodosa, que creix en profunditats d'entre 5 i 25 metres als sorrals propers a la costa, en uns fons on la llum solar arriba sense cap mena d'impediment, una llum bàsica, evidentment, perquè faci la fotosíntesi. Com a fanerògama, és una planta amb fruit, flor, llavor, tija, fulles i arrels, i creix fent una xarxa densa de rizomes que es fixen al fons sorrenc i l'ajuden a resistir als temporals. Floreix a la primavera i el fruit és com un petit cigronet acabat en punta. Les fulles són primes i en forma de cinta. Poden arribar a fer més de 50 centímetres de llarg. Aquestes fulles tenen un cicle estacional molt clar. A la badia de Roses hi ha la praderia de gram més important de la Mediterrània. La cimodocea, però, es distribueix per mars temperats d'arreu del món.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Things that I will do. There's a
arribem al final d'aquesta primera hora de Randomar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Són les 5 notícies. La vuitena nit del turisme empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala.